migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Avui estem celebrant el Dia Mundial del Turisme des del Castell de Biar, Masarac. De fet, ho celebrem avui, per circumstàncies, però el Dia Mundial del Turisme serà demà passat, és l'oficial, no? El dia 27, el dimecres, serà aquest Dia Mundial del Turisme. De fet, es va crear aquesta diada per profunditzar la sensibilització de la comunitat internacional respecte a aquesta importància, no? La importància del turisme i tot el que comporta, no? Per exemple, els seus valors socials, culturals, els polítics, els econòmics. Aquest dia, el dia 27, es va institucionalitzar com a Dia Mundial del Turisme a partir de l'any 1980 per la Organització Mundial del Turisme. I avui ho celebrem aquí. Avui, i el lema, ja sabeu que tots els dies mundials per cridar aquest tipus d'atenció, doncs hi ha un lema. I aquest lema d'aquest any, el d'enguany, és Turisme i Inversions Verdes. És una clara proposta d'una de les, possiblement, les qüestions més polèmiques que pot tenir el turisme. És la petjada ecològica, seria una de les altres grans problemàtiques, possiblement, en vies de, o intentar solucionar, no? Que aquesta petjada, doncs, contaminant no sigui tant. Una persona no passa res, però quan tenim milions de turismes que ens visiten amb tot el que comporta, doncs és una qüestió més seriosa. D'aquí, precisament, aquest lema, turisme i inversions verdes. Doncs seguirem parlant, perquè hem parlat de moltes coses, hem tingut unes qüestions força interessants quan parlàvem aquí de turisme, avui precisament amb el president de la Diputació, en aquest cas hi parlava d'aquestes xifres, no? Encara que les donava bones, malgrat la inflació. És que la inflació ha estat aquest punt que no sabíem ben bé. Sabem que aquí tenim una gran potència turística, però evidentment la inflació és la que diu, ostres, és que tot ha pujat. Malgrat que els empresaris i els hotelers no hagin aplicat tota la pujada que podria haver pujat per qüestions inflacionistes, evidentment per respaldar clients, tot i això els preus s'han disparat. Doncs continuarem parlant de tot això. Aquí a migdia parlarem de turisme en aquesta celebració aquí des del Castell de Biar. Però abans, com tenim el temps? Doncs explico que el temps que tenim avui, pràcticament sol, a tot Catalunya, algun núvol despistat en tot cas, però en general dia clar, assolellat, amb temperatures a l'alça molt per sobre de la mitjana que tocaria per l'època de l'any, i així estarem pràcticament tota la setmana. És a dir, pluges ni estan ni se l'esperen, almenys durant tota aquesta setmana. I mira que em fan falta, perquè les emergències comencen a ser dures en punts de Catalunya, sobretot per aquí, per l'Empordà, en aquest cas. Aquesta és la situació que tindrem en qüestions de temperatures i temps i meteorologia. I la situació a la xarxa catalana com està? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Situació complicada a l'autopista AP7. Només se circula pel voral a la Roca del Vallès en sentit Tarragona per un accident d'un camió. Això provoca 7 quilòmetres de retenció del Llinars a la Roca en sentit sud i 2 quilòmetres més a la Roca en sentit nord. Es pot optar com a possible via alternativa per l'autopista del Maresme, per la C32. De retruc, aquesta incidència també provoca a la C64 a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A banda d'aquests problemes, la TV-3454 està tallada a l'Aldea per un camió volcat, l'alternativa és la Nacional 340, a la B30 hi ha cua a Barberà en sentit sud, a la 2 intensitat d'Alcarràs en sentit Lleida i a Cervera en sentit Barcelona per obres, a la C31 retencions entre Cunit i Cubelles en tots dos sentits, a la Nacional 340 intensitat de l'Arbós en tots dos sentits per obres, a la C55 cua a Castellgalí en sentit nord i a la Ronda Dalt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Que tinguis un bon dia.
Bon dia.
I de seguida parlarem de Bizum. Parlarem d'aquesta pujada de Bizum, de les seves característiques, de les formes, del que amb la Yolanda Canales. Què tal, Yolanda, com estàs? Bon migdia.
Bon migdia, Cruz.
T'estàs perdent una gran jornada turística, eh?
Ja m'ho crec, ja pintava força bé.
Però ja ho saps. Doncs de seguida parlem amb ella i ampliem tot aquest tema, que és interessant, perquè qui no ha fet fer servir Bizum? Queden poques persones, eh? Però abans d'això, escolta això. ¿Eres emprendedor? ¿Quieres montar tu propia empresa, pero las gestiones burocráticas te superan? Oye, no te preocupes, con Legalitas crear tu empresa nunca ha sido tan fácil. Tu propio gestor personal hará y presentará por ti todo el papeleo en los organismos oficiales para que puedas empezar con tu negocio cuanto antes. Y ahora, escucha, 2 meses gratis de su servicio global de asesoramiento legal y gestoría para cuando ya tengas en marcha tu negocio. Pues, ¿a qué esperas? Infórmate en el 900-100-662. Legalitas Negocios. Que nada te pare.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Misioneros por el Mundo, nueva temporada. Paraguay y Ta. El viernes a las 10 menos 20 de la noche, en 13.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si tu hijo acerca demasiado la tablet, tuerce la cabeza al leer o escribir, entrecierra los ojos. Puede ser síntoma de un problema visual. Es fundamental realizar una revisión para corregir los posibles defectos visuales y mantener una buena salud visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quiero escuchar tu voz.
Va començar com una aplicació absolutament independent i després ja totes les entitats l'han fet seva, i perquè la popularitat és el que toca, no? Em refereixo al Bizum. Yolanda Canales, com estàs?
Molt bé, doncs...
Has fet servir molt el Bizum Book, tu?
Oh, Déu-n'hi-do. Ara ho estàvem precisament comentant amb el Jorge, i el Bizum és una eina extraordinària, sobretot per dividir els sopars i evitar problemes als cambrers, sobretot, i que sigui per això.
S'ha acabat allò de, no, ja te pagaré luego mi parte porque solo llevo un billete de 50 encima. Ara ja amb el Bizum tot això, aquestes excuses s'han acabat.
Entre altres coses. Bueno, en tot cas, ha revolucionat, es pot dir també una mica les nostres vides, no? S'ha colat com una forma més de pagament, una aplicació que té més de 24 milions d'usuaris. Resulta còmode i fer pagaments o enviaments de diners és fàcil. Com funciona? Doncs mira, és un servei que ofereix enviaments de diners entre particulars, però també permet fer compres online i transaccions a empreses. Una gestió que es fa directament des del mòbil. I el mòbil és un dispositiu fonamental, ja que el compte de Bizum s'associa precisament al número de telèfon de cada persona. Així doncs, només es necessita conèixer aquest número de telèfon i ja es pot enviar els diners. L'accés a la plataforma de transferència l'ofereixen tots els bancs que col·laboren amb ella. Avantatges? Doncs la transferència es fa de forma segura i immediata. És que depenent dels bancs i dels tipus de transferències, doncs les entitats bancàries sí que cobren comissions, sobretot si volem que aquestes siguin immediates. Problemes? No es pot cancel·lar un Bizum. Si t'has equivocat a l'hora de teclejar, per exemple, la quantitat, doncs l'únic que queda és el contacte amb aquella persona a qui li has fet la transferència. Si hi ha confiança, doncs mira, en principi no hi haurà problemes perquè te la pugui tornar. I una curiositat, saps que el Bizum és una aplicació espanyola?
Ah, doncs no ho sabia, això.
Doncs sí, és típic a l'Spanish, és un producte espanyol, i això vol dir que podràs enviar o rebre un Bizum si geogràficament estàs fora d'Espanya. Però atenció, no podrem utilitzar-lo si ens canviem el número a un d'estranger, perquè ja portem un temps vivint això fora, i en aquest cas no es podria fer la transacció, i el sistema ha d'estar vinculat a un IBAN espanyol. Així que telèfon amb número espanyol, IBAN espanyol. Són dels dos requisits perquè podem rebre Bizum sistema a l'estranger.
Llavors, entenc que només és una aplicació que es pot utilitzar bé a Espanya o amb entitats espanyoles.
Sí, i amb un IBAN espanyol en aquest cas.
D'acord,
i amb un número de telèfon espanyol, també. D'acord. Dir, que tu pots estar a Alemanya vivint, però això sí, has de mantenir l'IBAN espanyol i un número de telèfon espanyol.
Bé, anem a veure que... Anem a agafar el pols al carrer sobre aquesta aplicació, el Bizum, i tenim el Joaquín Soneira. Joaquín, bona tarda.
Bona tarda, José Miguel. Estic al carrer Gran de Sant Andreu per preguntar a la gent sobre el Bizum. A Espanya, fer un és com enviar un missatge de WhatsApp. Així de fàcil i així de comú. Tu ho utilitzes?
Sí.
Per descomptat que hi ha molta gent que no ho utilitza, però segons les dades que l'aplicació publica, ja són més de 24 milions d'espanyols els que ho tenen. Bizum és una aplicació que ens permet enviar diners d'un compte a un altre usant només el número del mòbil. Moviments de com a mínim 50 cèntims i màxim de 1.000 euros, encara que, segons el teu banc, podria variar. Per a què se sol utilitzar?
Pues para pagarle al amigo el café que te has tomado.
Por ejemplo.
Cuando hay que pagar la cuenta de un restaurante, de te vas a tomar algo, pues paga uno y luego le hacemos el Bizum.
Para compartir gastos, una cervecita, cosas así.
Para pagar todo.
Es poden rebre 60 Bizums al mes i pots enviar tots els que vulguis. Però sol ser complicat arribar a rebre tant si no tens un negoci. Quina és la freqüència per a la gent de carrer?
No diàriament, però quasi.
Ocasiones que lo requieren.
Bastant. Te quedas un par o tres de veces a la semana.
Sí, lo mismo, según vayamos haciendo planes. Sí.
Más o menos una vez a la semana.
Com escoltem, és una eina molt comuna. Es queda en lo social o estem acostumant-nos a veure-ho més enllà?
No, solo en lo social.
No, en lo social.
En lo social.
No, pero sí que algún sitio tiene la opción como que puedes pagarle con Bizum.
Cada vegada hi ha més negocis que ofereixen la possibilitat de pagar amb Bizum, però, com no, Hisenda ho té controlat. És més, Hisenda controla els enviaments per vigilar els autònoms i prevenir casos de frau fiscal o de blanqueig de capital.
Sí, alguna vez lo he visto que no te dejen pagar con tarjeta, que sea efectivo o Bizum.
Sí.
Sí, peluqueria, tal vez.
Com ho fa? Doncs generalment Hisenda no mira els comptes de ciutadans de peu de carrer que utilitzen Bizum socialment, ja que no revisa els moviments de Bizum acumulats de menys de 10.000 euros. Llavors Hisenda controla els moviments superiors a aquesta quantitat i els receptors són els que el declaren. El destinatari tributarà com una donació a aquesta quantitat, és a dir, que aquesta transacció es tributa en l'impost de successions i donacions, del qual cada comunitat autònoma s'encarrega amb un percentatge que pot variar. Si com a negoci o autònom acceptes cobraments per Bizum, és molt probable que hagis de controlar aquesta xifra. Les multes podran anar des dels 600 euros fins al 50% del valor dels mitjans de pagament emprats, i si ja ni tan sols es justifica d'origen dels diners, es podrien aplicar multes de dos tipus. Per una banda, les lleus, amb un màxim de 60.000 euros, i les molt greus, d'un mínim de 150.000 euros. De tota manera, si parlem de quantitats més quotidianes, com el de dividir les despeses d'un sopar entre amics, és recomanable que en el concepte descriguis què ha estat un sopar per amics. Per cert, sap la gent que Bizum és una aplicació espanyola?
Ah, no, no lo sabía.
No lo sabía.
Sí.
Ah, no.
Sí.
No.
Sí,
bueno, yo tengo amigas que están en extranjero y tal, y sé que no lo pueden usar, pero no había caído en eso.
¿Y tú? ¿Ho sabías?
No, jo no ho sabia. De fet, la Yolanda Canales m'ha obert els ulls davant de tot això. Yolanda, però saps que, a més, hem de tenir les orelles aixecades davant del Bizum? Perquè no sé si saps que hi ha una estafa recurrent davant de tot això.
Bueno, tot el que sigui, no? Telèfon mòbil i aplicacions i tot això,
sí.
Ja se sap.
És molt senzilla. El cas és que els malotes de la peli saben perfectament que utilitzem molt Bizum. Llavors, et reclamen una quantitat. Tu no te n'adones, dones que sí, i li els envies amb ell diners pensant que ets tu el que els has de rebre. I com tu bé has explicat abans, doncs això ja no ho pots reclamar. Un cop enviat, així que molt, molt cuidado a l'hora d'apretar el botó que no hem d'apretar.
Es coneix també, no?, com el timo del Bizum inverso, també.
Correcte. Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu.
Doncs de seguida parlarem d'una qüestió també cabdal en qüestions de turistes, i turisme i a casa, de les humitats. De seguida parlarem amb els experts de Murprotect sobre humitats, sobre com controlar-les, i actualitzarem titulars aquí, a migdia, COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Es el Día Mundial del Pulmón y mañana es el Día Mundial de la Salud Ambiental. Ya sabéis, de estos días que hay días para todo, ¿no? En este caso, el de hoy, el del pulmón, y mañana el de la salud ambiental. Y van relacionados, ¿eh? Pulmón y salud ambiental van íntimamente relacionados. Bien, ¿por qué? Porque estos acontecimientos, estos días mundiales, tienen un denominador común: la importancia del aire que respiramos, de cómo la calidad de ese aire repercute en nuestros pulmones y que hace que el ambiente sea salubre o no. Bueno, hablemos de este tema, un tema, creo yo, muy importante en este caso. De hecho, llevamos años ya luchando contra todo esto, contra tener una salud ambiental adecuada. Y vamos a hablar de cómo la calidad del aire repercute en nuestros pulmones y hace que el ambiente sea salubre o no. Hablamos de la humedad que puede hacerse, que puede hacer que esto sea mejor o peor. Para hablar de este tema tenemos con nosotros a Ignacio Lago, director de Murprotect en Cataluña, que Murprotect, por si no lo sabéis, es una compañía que, además de tratar las humedades, cuenta, y esto igual no lo conoce tanta gente, con una división específica sobre la calidad del aire en interiores. Y eso igual no lo conoce mucha gente. Ignacio, bienvenido.
Gracias.
Bien.
Buenos días.
Se entiende claramente, y creo que todo el mundo lo entendemos, la importancia de la calidad del aire para nuestra salud. Pero, ¿somos conscientes de lo contaminado que puede estar el aire a nuestro alrededor?
Bueno, lo que somos conscientes realmente es de lo importante que es para nosotros, para todos, la salud de la familia y el confort y el bienestar. Eso todos lo tenemos muy claro y creo que es lo que más nos preocupa. Yo creo que realmente no somos conscientes en nuestro día a día de lo que respiramos, porque lo que no vemos parece que no exista.
Efectivamente.
Es así, es el enemigo silencioso. Fíjate, hay estudios que indican que en España se calcula que mueren cada año unas 7.000 personas por causa de las enfermedades provocadas por la contaminación del aire, tanto en interiores como en exteriores. ¿Mm? Para mí, lo más alarmante es lo que concierne a la calidad del aire interior, porque creemos que dentro de estos edificios estamos seguros y estos pueden convertirse en nuestro peor verdugo. Creemos que estamos seguros dentro de casa y no es así.
Bueno, ¿hay alguna solución a estos problemas de calidad del aire en interiores? Bueno, tenéis este equipo, ¿no?, especializado en Murprotect para localizarlo, por lo menos.
Sí, afortunadamente sí. La única parte positiva de todos estos problemas de salud ambiental es que, con la tecnología adecuada, podemos hacer de los espacios interiores ambientes totalmente salubres. Esto es mucho más difícil de controlar cuando hablamos de la calidad del aire exterior, que ahí nosotros muy poco podemos hacer. En el caso de Murprotect, contamos con la central de tratamiento de aire. Es un dispositivo de ventilación forzada que funciona como un pulmón artificial que hace que la edificación respire.
Ajá.
¿Cómo funciona? Recoge el aire del exterior, lo precalienta y lo limpia de todos los microorganismos nocivos y lo introduce en el interior de la vivienda, sin necesidad incluso de abrir las ventanas. Pero a su vez también expulsa el aire contaminado que hay en el interior.
Renueva el aire de...
Exacto, una renovación total. Constante.
Pues Ignacio Lago, director de Murprotect en Cataluña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Yo recuerdo la web murprotect.es y el teléfono gratuito pues es el 900-102-103. Murprotect.es y el teléfono 900-102-103.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
María Pérez y Álvaro Martín, bicampeones del mundo de marcha. España había ganado 7 oros en competiciones a aire libre en toda su historia. Bueno, pues esos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
El COVID, por ejemplo, ha impedido a Pedro Sánchez ir a la cumbre del G20, a Oriol Junqueras a ir a la Diada, y esto quien más que menos conoce seguramente en el plano personal a alguien que ha pasado el COVID en las últimas semanas. No hay tensión en los servicios de urgencias. El escudo que hemos levantado con las vacunas se ha demostrado, por lo tanto, eficaz.
Exactamente, exactamente. Menos mal que estaban las vacunas.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Universae cuenta con 50 títulos oficiales de FP en los que podrás graduarte a partir de 2 semestres. Estudia sin límites desde donde tú quieras. Hazte alumno Universae. Más de 15.000 ofertas de trabajo te esperan en Universae Empleo. Matricúlate antes del 30 de septiembre y comienza a pagar en 2024. Más información en universae.com.
Il Divo en concierto en Barcelona. Toma nota. Será el 12 de octubre festivo en el Auditorio del Fórum. Una fecha única en la ciudad en la que Il Divo contará con su invitado especial, el barítono mexicano-estadounidense Stephen Labrie. Además estarán acompañados de la joven Orquesta Intercomarcal. No te pierdas esta oportunidad especial. Entradas a la venta en festival-mileni.com.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
¡Corre! Solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls. Y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con lo que...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE. En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Del oro, de la cocina, el oro líquido, como siempre se ha llamado al aceite de oliva virgen, por sus beneficios, pero ahora lo de oro viene ni que al pelo por el precio que tiene. Por ejemplo, unas patatas fritas, unas croquetas. ¿Qué aceite es el más recomendable?
El de oliva aguanta la temperatura alta sin desnaturalizarse mucho más que el resto. Los otros habrá que desecharlos cuando lleven unas 3 usos. ¿Se puede ir?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dilluns 25 de setembre, dia que celebrem aquesta 18a edició del Dia Mundial del Turisme al Castell de Villart, a Masarac. Actualitzem titulars de la jornada d'avui amb el Carlos Dosada. Com estàs, Carlos?
Què tal? Molt bona tarda. Doncs mira, ja que estàs parlant de turisme, doncs jo t'explicaré que el sector turístic veu com una molt mala decisió l'anunci de la passada setmana d'un nou impost al sector. En aquest cas, afectaria els creuers que arriben als ports de Tarragona, sobretot el de Barcelona, i també el del Palamós, a les comarques de Girona. Els experts en l'àmbit turístic alerten que no es pot apretar tant la gallina dels ous d'or. Els escoltarem d'aquí uns instants. Avui, tercera i última nit de festes de la Mercè Barcelona, que ha acabat en aquesta ocasió amb 10 persones detingudes. Porteu una ratxa increïble a la capital catalana. Fons municipals han indicat que 5 d'aquests arrestos s'haurien produït a la zona de concerts ubicada a l'entorn del Palau Reial. Tot plegat va tenir lloc un cop van acabar les actuacions musicals i quan la policia havia de desallotjar el públic concentrat. Els fets haurien succeït al voltant de 3:45 de la matinada i alguns dels participants haurien llançat ampolles i d'altres objectes als agents. A l'operatiu hi van intervenir Mossos i Guàrdia Urbana. Segons l'Agència Catalana de Notícies, almenys hi ha un mosso ferit. Vaques magres per les empreses de treball temporal. La reforma laboral ha reduït la seva feina. Han fet un 40% menys de contractes per la caiguda de la temporalitat. El sector afronta aquesta davallada amb preocupació. En canvi, els sindicats ho valoren de manera positiva. I ja que parlem de llocs de feina, l'economista Anton Costas creu que si el segle XX va ser el de les grans ciutats, el segle XXI serà el de les petites i mitjanes. En aquest rellançament, diu, hi tindran molt a dir, sobretot les administracions, i més que cap ni una, l'administració central, que és una gran creadora de llocs de feina i de qualitat, i que sempre que els llocs de feina es queden a Madrid. Costas es pregunta per què altres ciutadans de la resta d'Espanya no poden accedir-hi.
Doncs, això és tot per ara. Això ho tenim. Així estan les coses i així se les hem contat. No, sí, Déu-n'hi-do, sí. Els detinguts aquest any, a les festes de la Mercè. No?
És un problema gravíssim. Ja no és qüestió de que si els espectacles s'ubiquin a Montjuïc o a un altre lloc, l'incivisme i els vàndals, doncs, com es diu habitualment, doncs, campen per sus anxes quan hi ha ocasió a la ciutat de Barcelona. I això és lamentable. Cal madura contra aquesta gent que no sap divertir-se sense fer mal, no? Vull dir, correcte. Pot passar bé, però no cal que cremis ni contenidors, ni que t'esbarallis, ni que vagis ganivetejant a la gent com ha passat aquest cap de setmana.
Carlos Osada, moltes
molt
gràcies.
Bé. Que vagi bé.
Gràcies.
Disfruta.
Ho estem gaudint, ja pots ben dir. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Bon migdia.
José Miguel, companys, què tal? Bon migdia.
Escolta'm, em preocupa i molt...
Li preocupa a vostè? Sí, què
home,
li preocupa?
Home, ho diràs, la lesió de Frankie de Jong.
Sí, comença un petit Big Brother a Can Barça després de la lesió de Frenkie de Jong. Recordem sindesmosi tibioperonea distal.
Ostres, això sona molt dur, eh?
Això sona que no tornarem a veure Frenkie de Jong fins després de l'aturada de finals d'octubre. De fet, no se l'espera pels propers partits, ni tan sols pel Clàssic, que cau per aquelles dates i que enfronta el Barça davant del Real Madrid. En parlarem i aprofundirem en aquesta sindesmosi tibioperonea distal del turmell, insistim, en el cas de Frenkie de Jong, el turmell dret, però és que, escolti, païnt la ressaca de la jornada de Lliga, ja se'ns tira sobre una altra jornada de Lliga intersetmanal. Demà Mallorca-Barça, jornada número 6, el Barça que arrenca com a líder. Després de la patacada del Madrid, el Metropolitano Xavi no fa massa comptes.
Demà tenim una visita, una sortida molt, molt important, difícil, i primer Mallorca, després ja pensarem en el Sevilla. No? Així ens ha anat bé, i bé, la sensació que estem líders a la classificació és que estem fent bé les coses.
Ara bé, senyor Cruz, si jo li pregunto quin és l'equip de primera divisió que ha sumat més punts a l'any natural, des de l'1 de gener del 23 cap aquí?
Jo tinc la resposta.
La resposta és...
El Girona.
Sí, senyor, el Girona, que jugarà dimecres al camp del Villarreal. És una setmana important pel Girona, perquè van a la Ceràmica, al Madrigal, a jugar contra el Villarreal, i després dissabte arriba a Girona, tachan, al Real Madrid. I s'està parlant molt i molt bé d'aquest Girona que entrena Mitchell.
Tiene la sensación de que de fuera piensan que es fácil o que estén a fin y no es la idea. Dimecres es un partit que el equip ha de patir per guanyar.
Abans que arribi tot això, avui es tanca la jornada de segona divisió amb un Tenerife espanyol a l'Elgadoro a les 9 de la nit, hora d'aquí. Possibilitats que l'Espanyol se'n vagi a dormir líder de segona divisió. Pel que fa al poliesportiu, comença la Lliga CB, jornada número 1, victòria del Barça davant de la Penya. El derbi al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei patins, campió de la Supercopa d'Espanya.
José Luis Gil, moltíssimes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passi 5 minuts de les 3 de la tarda podeu escoltar tota l'actualitat esportiva de casa a Esports Cope amb avui amb el Joan Valjori, no, amb Albert Díez.
Albert Díez.
Està l'Albert Díez capitanejant el programa. José Luis, gràcies.
A tu.
Doncs de seguida parlem i farem una petita tertúlia sobre gastronomia. Si parlem de turisme, hem de parlar d'un dels grans atractius de la Terra, és la gastronomia, el bon menjar, la bona... destaca amb productes de primera qualitat, productes de proximitat i producte de quilòmetre zero. Estem parlant d'un bon grapat d'estrelles Michelin. De seguida parlem i tindrem aquí l'Associació d'Hostaleria de la Selva, tindrem el Miqui Vilaró, parlarem de cuina volcànica, tindrem el Felip Puntòria i tindrem aquí amb nosaltres també el Pep Pirnau per parlar de la cuina del vent. De seguida parlem els tres aquí per parlar de gastronomia, però també hi ha una clau davant de tot això i és productivitat i teletreball. Les empreses espanyoles doncs, han vist augmentar el número de empleados que teletrabajan de forma ocasional. Según datos oficiales, en torno a un 6% de los trabajadores del sector privado utilizan esta modalidad. Esto implica que las empresas también deben garantizar los medios con una buena conectividad que garantice la productividad del trabajo en remoto.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para facilitar el trabajo de tus empleados estén donde estén y aumentar su productividad con las herramientas en la nube más completas en un entorno colaborativo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y tarifas móviles 5G a medida. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Flojita, Lewandowski marca para el Barça, minuto 40 de
tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego
y el mejor equipo de la radio deportiva.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem gaudint d'aquest Dia Mundial del Turisme aquí al Castell de Viart, a Masarac, sobretot tota la informació que tenim sobre seria el més important en aquest cas del PIB català per l'àmbit del turisme. Sí, a nivell d'Espanya estem parlant de tres quarts del mateix. Parlem amb el president del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar, el senyor Enric Dotres. Enric, com estàs?
Molt bé.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Estan parlant d'improvisar. Fa res abans d'obrir micro i ostres, improviseu molt el sector de l'hostaleria.
Molt.
Aquí em sorprens, eh? Jo pensava que estava tot més controlat del que sembla.
No, estem a disposició del client i el client cada dia és més exigent i nosaltres ens hem d'anar mullant a cada client.
Sí, però amb l'experiència i tots els anys que portem ja estem de vuelta, ja, no?
Bueno, com que estem de tornada podem improvisar al moment.
Bé, com ha anat la temporada? Si fem una valoració en aquest cas de tot el què diries?
La valoració global fins en aquest moment podríem dir que és bona. El juliol no es van complir les expectatives.
Així va quedar una mica per sota, eh? Però sí. no gaire, no? Però una mica per sota,
no,
sí.
No, però una miqueta, i esperàvem superar amb escreix lo del 19 i de lo del 22, i no ha pogut ser així. Es va començar la recessió a Anglaterra, va seguir per Alemanya, i tot això ens ha anat afectant els diferents mercats, però ja dic, en el global estem contents de com, fins a aquest moment, com l'estem tancant.
Creus que la inflació i tot això, a part d'això que més comentaves del mercat anglès i tot això, està afectant? I per això possiblement al principi hi havia una mica de por a l'hora de Anem a sortir el juliol i, ostres, espera a veure què passa.
Sí, pensem que està afectant, és més l'agost, s'ha complert molt bé les expectatives, però ha sigut més a última hora que mai. O sigui, finals de juliol, primers d'agost, hi havia molta disponibilitat encara, tots estàvem molt preocupats, i realment l'última hora ha funcionat molt bé, perquè el client espera fins a l'últim moment a prendre les decisions.
Clar, Lloret, estem parlant d'una de les joies de la Costa Brava, en qüestions turístiques, en aquest cas.
Ni més ni menys.
Amb respecte a tots, evidentment, no? I és un bon lloc per prendre el pols, per veure com van les coses.
Sí.
Com va el futur? Què ens espera? A partir d'aquí, del que ha passat fins aquí, com ho veiem?
Pensem, bé, Lloret, la majoria d'establiments estan oberts fins a primers de novembre. Les perspectives que hi ha ara d'aquí a novembre són bones. I per la temporada 24 ja hem començat a treballar, estem parlant, i pensem que es poden complir unes expectatives similars a les del 23.
Abans ens estaven comentant que el fet de que desaparegui completament el turista rus ha fet molt de mal, en tot cas. A Lloret passa també?
Ha passat. Com no pot ser d'una altra manera, pensem que el turista rus era la tercera nacionalitat que teníem, però això que parlàvem de l'improvisar, nosaltres tenim l'avantatge que històricament hem treballat en molts mercats i el que hem fet ràpidament és obrir-nos a ampliar altres mercats i anar-ho substituint per altres mercats.
És com los caladeros, allò de on anem a pescar, amb tots els respectes, és un paral·lelisme. I en aquest cas, quins mercats són els que... Bueno, no substitueix, perquè no seria la paraula, però s'intenta cobrir o es promociona més el producte.
Hem obert molt i ens ha tingut molt d'èxit a l'Irlanda.
Ah, sí?
El mercat irlandès, que no el treballàvem massa, l'hem començat a treballar molt i ens té molt d'èxit. Hem ampliat molt el mercat belga, amb mercats de l'est com el mercat polac, s'està creixent molt, i per descomptat hem seguit potenciant, com no pot ser d'una altra manera, el mercat nacional, el mercat francès, el mercat alemany, tota la resta de mercats que tradicionalment treballem.
Clar, ostres, la potencialitat de Lloret és importantíssima. La gent, hi va haver molta polèmica allà amb el turisme aquest que hi havia i tot això, i ara això, tot això està bastant més controlat en tot cas, i sobretot suposo perquè també s'està promocionant altre tipus de turisme familiar i sobretot totes les bondats que hi ha, el turisme que hi ha a Lloret, que hi ha moltes més coses a veure a Lloret que en qüestions de natura i platja.
Ni més ni menys. Jo sempre convido qualsevol a venir, a visitar-ho, trepitjar-ho i conèixer-ho, perquè Lloret jo sempre dic que és el gran nombrat però el gran desconegut.
És veritat, eh? És veritat això, eh?
Ni més ni menys. Lloret és molt desconegut i jo em dedico molt a convidar gent a venir i esteu convidats quan vulgueu.
He anat moltes vegades a Lloret, eh?
A venir i conèixer els diferents indrets i totes les nostres bondats i maldats, jo sempre ho dic, m'agrada ensenyar-ho tot, però que tenim molt de desconegut i molt d'èxit quan fem aquestes visites.
És que jo per això et feia la pregunta, perquè soc coneixedor del que hi ha de la part natural, que possiblement és la part més desconeguda de Lloret, perquè quan un surt a la tele no acostuma a ser per bo.
No, i sempre es parla dels mateixos 100 metres quadrats d'aquella zona, que és una zona d'oci, com pot passar qualsevol altra zona d'oci de qualsevol punt del nostre indret nacional, però pensem que tenim moltes altres coses i la zona d'oci també l'hem anat controlant molt, l'hem anat potenciant, tenim uns locals que han millorat molt, han pujat molt en qualitat, tant a nivell d'allotjament com a nivell d'oci.
On està l'equilibri per no morir d'èxit? Perquè una gran massificació, a vegades, et porta tot el contrari, no? Que sigui una experiència no tan agradable com que hi hagi gent, però no hi hagi una massificació.
Bé, el que intentem molt és diversificar per mercats i a partir d'aquí els mercats ells sols es van dividint. Hi ha el que surt més de dia, el que surt més de nit, el que va més en un indret de la població, el que va més en un altre indret de la població i després sempre tens hores puntes que la gent concentra i això és impossible evitar-ho i podem parlar d'un 15 d'agost que és el súmum i que vagis a on vagis de la costa, jo crec que inclús de l'interior et serà impossible no trobar-ho massificat.
Jo faré ara la pregunta jo ja de la corona també, Clar, estem parlant, com expliquem, d'un dels motors potents de la Costa Brava, que seria Lloret de Mar, on posaríem per prendre el pols a com va la cosa. I hi ha un què, amb tota la maquinària turística que tenim aquí, desestacionalització. És la paraula que a vegades estava utilitzant amb el president de la Diputació. Desestacionalitzar és un dels punts claus perquè Lloret continua funcionant tot l'any, no? I això s'aconsegueix o què?
S'aconsegueix força, no tant com voldríem. Pensem
que costa, és que no és fàcil,
A Lloret tenim una temporada que comença el mes de març i acabem el novembre.
Sí, sí.
En el seu global de turisme hi ha establiments que ja tenen tot l'any obert. Històricament n'hi ha hagut, ara n'hi ha algun menys perquè amb la davallada d'Inserso doncs algun establiment que obria tot l'any en aquests moments no està obrint, però molts establiments obren entre 9 i 10 mesos, amb la qual cosa, però encara estem treballant, ens hem especialitzat molt en turisme esportiu, que ajuda molt a desestacionalitzar, i així mateix tot, en tot el tema de turisme de negocis, que també ens està portant grans èxits.
I encara queda molta feina per fer aquí?
Sempre en queda molt.
Perquè l'agost, l'estiu està venut, això no hi ha problema, ja ve la gent, però clar, ensenyar Lloret, no a l'hivern, però a la tardor, finals de la tardor, igual no és la imatge, no?
Però pensem que molt de país europeu, sí. Moltes vegades pensem nosaltres en les zones nostres nacionals,
clar.
Però molt de país europeu venia a la tardor. És un privilegi.
És veritat, aquí
és un privilegi. És com clar, la primavera.
Clar,
tenen temperatures de 3, 4, 5 graus, quan aquí estem ja 20 i pico. Passejar amb aquesta tranquil·litat pel voral de l'aigua, pel passeig,
sí.
Sentar-te en un banc a llegir un llibre, tan sols això.
Sí.
És un privilegi per molts dels clients europeus que tenim.
Aquí tens tota l'hora del món, quan veiem un noruec que ve amb màniga curta al desembre i diem, què fa aquest home amb màniga curta? Però sí, aquí l'exemple és perfecte. Doncs senyor Enric Dotres, president del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar. Escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Feliç Dia del Turisme.
Moltes gràcies a tots.
Gràcies. Doncs ara sí que tenim aquí esperant ja aquesta tertúlia sobre gastronomia que farem amb l'Associació d'Hostaleria de la Selva. Parlem de cuina volcànica i cuina del vent i en parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Si estás viendo las fotos del verano y estás pensando, tengo que perder peso, ahora es el momento de llamar a Enriqueta.
Sí, con el plan 1-2-3 conseguirás un abdomen plano, una mejor forma física, adelgazarás rápido y fácil y, si estás harto de dietas estrictas, pásate ya al plan 1-2-3. No son batidos, sigues comiendo y perderás el peso que tú necesitas.
Es natural, apto para todos y vas a perder de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Semana 1, sobres de piña, drenantes, eliminas toxinas, nos deshinchamos y bajamos barriga y 2 kilos.
Semana 2.
Sobres de naranja, pura fibra y prebióticos que regulas tu metabolismo y pierdes ya 3 kilos más.
Y semana 3.
Las cápsulas captagrasas saciantes, pierdes en total de 4 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53. Infórmate, sin gastos de envío y de regalo, el tratamiento detox y el tratamiento de 5 parches adelgazantes de abdomen plano. Gratis con tu plan 1-2-3. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Recuerda que ya estamos de vuelta para perder peso.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Celebrant el Dia Mundial del Turisme, la seva 18a edició des del Castell de Villart a Masarac, aquí, comarques de Girona, i gaudint doncs, d'un dia magnífic, que és un d'aquells dies brillants, per fer una bona teca, per cuinar. Ja sabeu que estem a una terra on es cuina molt bé. Tenim aquesta fortuna a Catalunya de tenir aquesta riquesa en moltes qüestions gastronòmica, també, perquè ja no parlem fins i tot de comarca, o parlem... És que anem a poble, fins i tot podríem filar tan prim. En aquest cas, parlem, i tenim aquí amb nosaltres del representant de l'Associació d'Hostaleria de la Selva, el Miqui Vilaró. Miqui, com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia.
Bon dia, benvingut. I per parlar de la cuina del vent, ara en parlarem d'això, de la cuina del vent, el Pep Pirnau. Pep, com estàs? Benvingut.
Molt bé, gràcies.
Va, començo per tu. Escolta'm, això de la cuina del vent, pels que som una mica així, que ens agrada menjar... Però sí, que no posem títols. Què és la cuina del vent?
I amb la cuina del vent...
Jo, per advertir-te, arribo només als bunyols de vent. Em treus d'aquí i ja tinc un problema.
Molt bé. Bueno, la base és la tramuntana, no?
Ah, vale.
Que tenim aquí, que sempre ens diuen que estem tots un mica tocats, però aquesta és la creativitat que ens dona, no? La tramuntana fa que tinguem idees que després sortim de lo normal. Afegint també tota la cuina tradicional, no? Doncs la cuina del vent, al final, no deixa ser una branca gastronòmica de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, en què agrupa doncs, una quinzena, 16-17 restaurants d'aquí de la zona, no? Podríem passar des de Roses, anem baixant, muntanya, baix, plana, ho abarquem tot, no?, diguéssim.
I quina seria la seva característica principal? Si tu dius, necessito una paraula o un parell de paraules per definir la cuina del vent amb tota aquesta influència de la zona.
Home, al final és treballar en producte de territori, no? Totes les coses bones que tenim la gran sort, que tenim una gran varietat, fa que puguem cuinar amb tot aquest producte, i per això jo consideraria que el producte de qualitat, producte de proximitat, la moda que hi ha ara del quilòmetre zero, totes aquestes ens fa que encara ens sigui més fàcil, que abans ens costava un pèl més, ara amb aquestes modes doncs poder treballar encara molt millor, no?
Miqui, això és una bona moda, no?
Vull sí,
això
sí.
Del quilòmetre zero...
I hem d'anar per aquí, perquè per estalviar transports, estalviar el transport, per temes de contaminació també... Sí.
No, a més, sembla que fins fa uns anys no es tenia tant en compte el producte de qualitat que tenim aquí al costat de casa, no? I això sempre és una molt bona notícia. Jo no és una qüestió de contaminar o contaminar menys, sinó la qualitat que tenim a Catalunya, que per fi es posa en valor, no?
A vegades pensem que el millor producte és allò que tenim allà baix de tot, a l'altra punta del món, i aquí al costat tenim coses tan o més bones que a l'altre costat del món.
Com està la temporada? Si, com a associació, com heu vist aquesta temporada?
Sembla que se recupera una miqueta després de la pandèmia, però costa.
Sí?
Sí, costa.
Home, jo tenia entès que aquest any havíem tingut unes bones xifres.
Una mica més que l'any passat, però costa una miqueta, sí.
Costa?
Sí.
Per què? No.
La gent, clar, puja tot. Tot està més car, el que si els olis, que si la llum...
Ostres, clar.
I la gent va al supermercat a comprar i diu, és que la bossa de la compra s'ha pujat un 10%. Però, esclar, nosaltres no podem pujar un 10%.
Clar, és un problema.
Sí.
I això com... les associacions com, o els diferents empresaris com ho assumeixen? Perquè, clar, o baixem benefici o tenim pèrdues. Vull dir, que com
s'ha d'anar baixant, esgarrapant d'un costat, de l'altre, i vigilar molt els preus.
Mira, està dient el Pep que sí, amb el cap. Sí.
És una evidència.
Sí.
Una evidència. Al final hem de treballar. El que passa que la gent... Primer, nosaltres també hem d'entendre que el de l'any passat, pues, no, el tema de càmpings i tot això, hi va haver-hi un overbooking bestial per les ganes de sortir del Covid.
Sí.
Hem d'entendre que tot això que surt a la televisió, de que serà una gran temporada... Al final hem de ser realistes, no? Tots ens agradaria una temporada 2022 o una 19, però hem de ser realistes, i la realitat és que temporades com aquestes són les que ens hem d'acostumar i són les que hem de treballar, no? Mm-hmm. No viure d'esperances...
Del que ens agradaria, sí.
Una temporada extraordinària. N'hi ha, en tornaran a sortir segurament, en sortiran de dolentes, però ens hem d'acostumar a l'estàndard, la normal, que seria aquesta, jo. I amb aquesta és la que hem de treballar. Després, el tema de preus també, al final, si anem acostumant a la gent del producte de qualitat aquest que tenim proper, doncs el cost també és un altre.
Sí.
És a dir, hem d'acostumar el client, que si ha de menjar i té aquest producte, té un preu, té un cost, perquè primer el nostre productor li ha costat molt més elaborar aquell producte. Per això té aquesta qualitat. Llavors nosaltres ho hem de repercutir en els restaurants i el client al final ho haurà d'entendre.
S'incorpora aquesta tertúlia el David Coloma, gerent de Cuina Volcànica. Hola, David, com estàs? Benvingut.
Hola, gràcies per convidar-me.
Estava sentint els teus companys. No sé si s'afegia alguna cosa entre inflació, preus, la temporada... Tu què hauries de dir? Ara et preguntaré per la Cuina Volcànica.
Sí, bueno, fonamentalment la temporada a la Garrotxa, en aquest cas d'allò, ha sigut una bona temporada i per nosaltres ara comença la temporada alta, és a dir, fins al mes de gener no parem, i també pel tema dels productes. Els productes són del territori, com bé diuen els meus companys, és la base, en aquest cas, i a partir d'aquí...
Però és una bona moda que siguin productes del territori de proximitat, no? A mi em dóna la sensació.
Sí, bueno, al final jo crec que les coses es converteixen com la natura fa una lògica, tot és lògic, sí. I al final els productes que tens a prop pues, són més sostenibles, que aquests són motius també pels quals treballem. Això vol dir que el tens més a l'entorn, se coneixen més, perquè també tens aquest contacte directe amb els productors, inclús tenim moltes relacions de com fer-ho, com treballar-ho, com poder-los aplicar a la cuina, i al mateix temps tens la gent. La gent que també com a client pues, t'indica els seus gustos, i també molta gent que ens ve a visitar i que ens dona això, aquest valor. Estan contents, satisfets, i com diuen, només es tracta d'un petit detall, que és com podem fer aquesta rendibilitat, però sobretot amb el concepte de mantenir i oferir aquesta qualitat. No podem pas baixar la qualitat, això és una cosa que des de tots ho hem vist i sempre ho fem. La qualitat vol dir que al final és qui ens dona i ens marca. I al final també és com conèixer el territori, és vindre als restaurants, provar-los, degustar-los, comentar-los i al mateix temps gaudir-los, que al final som experiències i som una empresa de serveis i col·loquen que vinguin, que gaudeixin de la cuina.
Ara us toca la vostra temporada, la cuina volcànica. Explica'ns, sí. Ens estava fent 5 cèntims de la cuina del vent, la cuina volcànica, el nom ho diu ja?
Sí, bueno, pensa que es va crear aquest col·lectiu des del 1994.
Doncs poca broma, poca broma.
Un rol de gent com molts, la majoria col·lectius, que és una cosa que pensa que ho tenim molt sovint aquí, però molt el resta de l'Estat no existeixen. I al final el que es van crear és simplement això, és a dir, hi havia en aquell moment una demanda de la Nouvelle Cuisine, el que m'anava, i m'han dit, està fantàstic, no, al contrari, però nosaltres també tenim una bona cuina amb els productes i ho ensenyem. Temporada alta, sí, perquè ara és la tardor. La tardor també el paisatge, és gastronomia i paisatge, la fageda de tot l'entorn. Al final no és només la fageda, tota la Garrotxa, hi ha espais, racons, que la gent pues, amb aquest d'allò aprofita per vindre a visitar-nos, i el que vol dir pues, també els productes. Hi ha la temporada de bolets, també en aquest sentit públics que no, és una de les parts que també s'incorpora. Mm. Al mateix temps també estem recollint, hi haurà el fesol Santa Pau, que ja hem recollit, ara estan començant a recollir perquè els tenim i estan fent. Hi ha molts de productes que coincideixen que és amb la tardor i per això dic que temporada alta.
Molt bé, la darrera pregunta que faig, i és una resposta breu per veure com tenim el futur, cap on anem la temporada vinent. Sé que amb tu no encara no hem començat, no? Però ja penso en el projecte de la temporada vinent. Cap on anem? Tu què esperes? Abans parles d'esperances i de realitats.
Bueno, al final, el picar pedra, que és el que fem a l'hostaleria, parlant clar, no ens cansem, continuarem fent-la, continuarem picant pedra, i aquesta és la línia que anem fent, no? Apostar per aquests productes, creure en nosaltres mateixos, que començarem a tindre aquesta clientela, que ja la tenim, però que es mantingui i que s'ampliï, que la gent entengui els nostres formats que van canviant al llarg dels anys, i aquesta línia, si l'anem fent, jo crec que et sortirà sola. Això sí, nosaltres no ens cansarem. Si nosaltres fallem, això se'n pot anar, però com que no passarà...
Miqui, tu què penses?
Sí, també lluitar pels nostres productors, la gent que ens porta ens serveix el menjar, els proveïdors, i anar seguint el peu del canó, que si no, no va bé això.
I David?
Bueno, com diguem, és que al final també nosaltres som territori, és a dir, nosaltres som part del que gaudir, no? La cultura, no només la cultura catalana, la tradició culinària catalana, al final es suma unes coses que són les nostres arrels, amb la qual si nosaltres ho volem pels nostres fills, som els primers encantats de defensar-ho i al contrari, de degustar-ho, no? De poder-ho participar, perquè tenim els cuiners que a nivell de formació són els més espectaculars, són uns cracs, en general, per aquestes jornades, perquè han après dels seus pares, dels seus avis i de la cuina, de l'escola hostaleria, que han fet una feina fantàstica i la continuen fent, l'escola de Girona i altres, i al final és el que realment estem orgullosos.
Doncs, senyor David Coloma, de la cuina, gerent de cuina volcànica, Miqui Vilarodo, de l'Associació d'Hostaleria de la Selva, i Pep Pirnau, de la cuina del vent, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, molt amables.
Gràcies,
moltes gràcies.
Gràcies i a degustar la cuina, o sigui tant en Cantó com a altres comarques gironines, que totes són molt bones.
Gràcies. I tant, que totes són fantàstiques. En aquest cas, quan parlem de gastronomia, estem parlant de que possiblement estem a una zona privilegiada a l'hora de menjar, de tenir... No només en les cuiners, en la manera de cuinar-lo, sinó tot el producte que tenim aquí a casa nostra. Bé, estem i pràcticament estem a punt de dir adéu des d'aquí, des del Castell de Viart, a Masarac, celebrant aquest Dia Mundial del Turisme de forma avançada, aquesta 18a edició del Dia Mundial del Turisme, avui dilluns dia 25. Recordo que el Dia Mundial del Turisme serà demà passat, dia 27. I recordo també que podeu recuperar i tornar a escoltar totes les xerrades que hem tingut aquí al programa a la web de la casa. cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía, COPE, amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.